Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de...
Tenia el loop connectat.
Està, hola, estem en loop, aquí ho tenim tot. Estem provant sí. La plataforma StreamYard que ens ha recomanat encallecidamente el senyor R, perquè ens ha dit que va molt bé i estem provant aquí la versió de gratis i a veure què tal, a veure què surt. Què tal, Tomàs?
Molt bé, senyors. Benvinguts, mosseguis. Hola a tothom. Avui el tirarem les falques no va... en directe. Tot. El que no aconsegueix entrar és en Magma. Que no
en Magma. Jo ja et dic, jo tinc la teoria de que tots els problemes que tenim en Riverside són per culpa d'en Magma, perquè no ha invertit prou diners en el seu Mac. Ha de canviar-se el Mac.
Però
i llavors...
és un Mac de l'empresa, que és un Mac que està bé, no?
Jo crec que a aquest Mac li passa alguna cosa perquè tenim l'efecte túnel de vent, els ecos i tot això, i crec que tot és culpa d'ell. Tot. Jo veig, per cert, molts records del senyor R2, que avui me l'he trobat per als passadissos del Campus Nord, i allò que vas parlar,
tens
un senyor R, doncs, escolta, he de penjar perquè m'acaba de trobar un senyor R i fer-li una abraçada al senyor R, o sigui que està molt bé, fa molt bona cara, i envia salutacions a veure si algun dia d'aquests el podem ficar dintre del programa.
Sí, programa que avui no... Bueno, tenim
no tenim guió. No tenim guió,
però tenim un parell de coses que volem comentar sobre IA i algunes coses més. Yeah. En tot cas...
Abans de parlar de la IA, el que hauríem de fer és explicar que segurament Israel farà un favor fantàstic als cotxes elèctrics, perquè com es foti de bombardejar els camps de petroli d'Iran, pujarà el petroli i tots haurem de comprar cotxes elèctrics perquè no es podrà pagar la benzina.
Sí. Un moment. Que estem de proves. Jo no sé si el Magma ens escolta. Hola, Magma.
Sí.
I és, has arribat? Se't sent bé.
Però on estaves? Tio? Si se't sent de conya, se't veu perfecte. On estaves?
Perfecte. No, crec que era la VPN de la feina.
Ah, a veure. Jo, eh? O sigui, no, home, no pot ser això, home. Tu no pots anar amb la VPN posada. Hòstia, jo tinc la VPN.
Jo també. Mira, ara se n'ha anat perquè ha tret la VPN i ha perdut la connexió. Mare de Déu, senyor, quin desfase. És que ho acabo de veure. Ha desconnectat la VPN i ha marxat.
I adiós.
Adiós, muy buenas.
Oh, què toques anar?
He tornat, veus? He tret la VPN i he tornat, però he tornat automàticament sense tindre que sortir. Però,
bueno, hosti, que bé que el Magma ja estigui. Escolta, un moment, anem a fer les coses bé.
Escolta, hem estat manifestant, perquè ho sàpigues, hem estat manifestant l'opinió que tots els problemes que tenim amb Riverside són per culpa
teva. Són culpa teva.
Sí, pot ser.
Tot és culpa teva. L'efecte túnel de vent, els ecos, tot és culpa teva.
Tot. A veure, nois, anem a posar les falques en directe, anem a acabar aquesta primera part i entrem ja en matèria. El que us haig de dir per acabar de tancar la intro és que estem en l'episodi 601 de la temporada 18 de Mossega la Poma. Vinga, comencem.
Ah, jo no sento res.
A l'àudio s'escolta mentre estan les falques funcionant, que ho sàpiga.
Però nosaltres no ho sentim, no?
Sí.
Mossega la Poma, el teu podcast semanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, he tancat jo a mano. Sí, no, perquè estic fent proves. Bueno, no patiu, oients, que això avui passarà.
Haurem d'adaptar les... El problema és que em sembla que... Però amb l'Stream Yard les falques podem parlar mentre hi ha la falca.
Sí, tingueu en compte això.
Hauríem de tindre falques editades i amb el fade-out muntat.
No, el fade-out el fa automàticament
l'Stream Yard. S'ha de fer una mica abans.
Bueno, tu ho senties, però jo no, eh? Ha passat com la setmana passada, però al revés.
Però si tu no senties Magma és cosa teva, eh? Perquè tots aquí els altres ho sentíem.
Tot culpa teva. Tot,
ja t'ho estic dient jo, eh? Ja ho dic jo.
És tot culpa d'en Mac. Bueno, escolta,
va. Bueno, va. Tira.
Mira, escolta, en comptes de tindre els problemes aquests que tenim amb Magma, el que hem de fer és fer servir l'eina aquesta de Google, que es diu NoteBookLM, que bàsicament és una eina que és una eina d'aquestes que incorporen diversos bots d'intel·ligència artificial pel mig, i una de les coses divertides que hi ha és que tu li dones documentació i a partir d'aquella documentació et genera un podcast.
Ah, perfecte.
Però un podcast, o sigui, amb persones de desbarrant, interrompir-se entre elles, fent comentaris personals i...
Sí, crea tres personatges, o els que
vulguis. Crea uns personatges,
els que vulguis. Els que s'interrompeixen, com aquí.
Sí.
Tenen com aquí, no crec.
Conversa. A més, hi ha hagut una d'aquestes, diguéssim, arriba el que et diuen el Uncanny Valley, allò que et dius, hòstia... Què passa aquí? Perquè en el guió els hi acaben fotent i, escolta, vosaltres no sou de veritat, sinó que sou intel·ligències artificials i llavors ells comencen a agafar i ells comencen a parlar sobre el teu sens. Acaben d'informar que sou intel·ligències artificials i jo quan m'he enterat he trucat a la dona i resulta que el telèfon era un contestador i no hi havia cap d'allò i comencen a parlar.
Sí, està molt bé, sí.
Dius d'això, i per exemple n'hi ha un que ha agafat expedients de crims, expedients policials de crims, i s'ha muntat un podcast de true crime, que es veu que ho peten molt, aquests podcasts de true crime, i els dius, mira, escolta, ara ja és que en el futur tot serà gilipolles, eh? O sigui, ja
però està. Quan fa que existeix això?
Això ja és la novetat de la setmana passada.
És la novetat.
És la novetat de la setmana passada, però és això que dius, hòstia...
M'imagino que hauran d'acabar traient oients, també, no?
Sí, jo crec que necessites intel·ligències artificials que s'escoltin, però al final això és un problema de dades. Si tu tens prous, a veure, amb la quantitat de podcasts que s'han creat, especialment des de la pandèmia, on la gent, doncs, pràcticament era normal que tothom tingués almenys un micròfon i una càmera a casa i amb eines com StreamYard o Riverside o fins i tot el mateix Zoom. Hi ha gent que fa els podcasts amb el Zoom. Pues escolta,
molta gent fa podcasts amb el Zoom, eh?
Nosaltres vam començar amb l'Skype, eh? I tothom diu que s'escoltava millor.
Sí. Fotíem amb l'Skype de vegades i estàvem a l'estudi i tenim una persona de l'Skype i havíem fet meravelles. Fotíem aquells cajes de bolillos.
Hòstia, sí, que era un Skype en un iPad i l'iPad, la sortida de l'iPad...
La taula de mescles i la sortida de la taula de mescles sense l'iPad la ficava...
Com s'ha simplificat tot, eh? Sí. És veritat que la pandèmia va donar-li una volta a tot el rotllo.
Bueno, però també hem perdut la voluntat aquesta d'agafar el cotxe i trobar-nos tots plegats una vegada per setmana. En Magma i jo perquè ja érem a la facultat, però i tu perquè ja estàs a Barcelona i... Bueno, són coses que passen, però és més fàcil mantenir el programa així fent-ho online perquè només compromets un espai de disc. Però el que vull dir és que hi ha prou hores, hi ha prou milers d'hores o potser milions d'hores. Hi ha alguns podcasts que tenen milers d'episodis i que duren hores. Amb el qual, doncs, no els hi ha costat agafar i entrenar models per dir, escolta, genera una cosa semblant a això. Genera una cosa semblant a això. Una altra cosa és que si hi ha algú que tinguis ganes d'escoltar. O sigui, hi ha un problema amb totes les coses que es generen a partir d'intel·ligència artificial, que és que de cop i volta deixen de perdre el valor. És com el pa de llenya i el pa de panificadora. Que dius...
Però han entrenat aquest model amb altres podcasts.
Bueno, a veure, aquí el que fan ara és que agafen models i els refinen i els tornen a refinar i els combinen i fan com encajes de bolillos. Però clar, des del moment que tu tens models que són capaços de parlar, de generar parla, tu pots agafar i tindre un model que en realitat per dintre són diversos models i que estan tenint una conversa. Tu generes diversos guions, diversos models de síntesi, els fots a parlar entre ells i et generen un resultat. O sigui, hi ha moltes maneres de fer-ho sense inventar tecnologia, o sigui, inventar tecnologia nova. O sigui, a veure, quan jo últimament estic parlant d'intel·ligència artificial, ahir ho parlàvem amb en Juan, amb el meu company de batalles, de desenvolupaments. És a dir, hi ha diversos nivells. Per exemple, jo vaig estar en la presentació del programa de doctorat d'intel·ligència artificial de l'UPC i el pollastre que dirigeix, que coordina el programa de doctorat, jo estava coordinant el d'enginyeria i educació i ell estava coordinant i ell bàsicament va dir, escolta, si tu consideres, per exemple, que una eina d'intel·ligència artificial com ChatGPT és una caixa negra, vale? I fa servir la caixa negra, no vinguis al programa de doctorat de l'UPC d'Intel·ligència Artificial, perquè ells el que estan fent és el que hi ha dintre de la caixa negra. Els entrenaments i totes les coses i les estratègies i tot el que hi ha dintre, totes les matemàtiques i totes les coses allà dintre, ho foten en aquest programa de doctorat. Mentre que hi ha gent que el que veu és les intel·ligències artificials, aquestes IAs generatives, com el Saruman amb el Palantir. Sabeu la imatge que hi ha del Saruman amb la por? Muéstrame el futur, o sigui, Palantir i no sé què. Llavors, amb el qual ho veus pràcticament com una bola màgica. Vale? En el punt en el que em trobo jo i molta gent que està desenvolupant, la gent que està fent eines com aquesta, m'imagino, és dir, no, a veure, hi ha una petita caixa negra, que seria aquest fitxer que tu executes i passen coses, o que li envies text i et torna imatges, o que li envies text i et torna text, o que li envies imatges i et torna text, o que li envies àudio i et torna àudio, aquest tipus de coses. Vale? Però que tot això s'ha de combinar per fer moltes coses. És a dir, no vol dir que sigui una aplicació tancada, sinó que es poden combinar aquestes capsetes que fan coses per muntar coses més interessants. Vale? Per exemple, l'aplicació més típica, que ara ja fins i tot té un nom, per exemple, les sigles RAG, R-A-G, que bàsicament del que es tracta és, jo tinc una capseta, doncs, un model que puc estar executant en local o puc estar executant en el cloud d'Amazon o en el d'OpenAI o de Google o de Microsoft o de la mare que el va parir, però el que jo faig és tinc documents meus i quan li envio text, hòstia, què està fotent a l'StreamYard aquest que va... Com...
No, sóc jo.
M'estàs marejant, tio! Aquesta realització... Collons, em mereixis?
Estic provant la realització. Tu no facis cas,
sí,
això només
fa tant el vídeo. M'estàs trolejant, o sigui, apagaré la pantalla o s'engegaré a cagar. Canviar la pantalla. Bueno, doncs
però això... tu estàs dient d'executar models propis.
Bueno, tu pots executar...
O fer-lo servir com un servei extern. Com
no, tu... És igual. És igual, una, per exemple, la setmana passada parlàvem de que Meta ha tret els Llama 3.2. És un model que tu pots descarregar i executar fins en el teu mòbil. Vale? O tu fas servir el model més potent de Google en el cloud de Google. Vale? Ara me diu que no m'espanti. La mare que et va parir. Doncs això és una cosa, però la idea és que tu pots fer servir, en aquests models els hi pots donar molta informació i tu tries quina informació i tu tries quina documentació l'envies. I, a més, aquests models ara s'estan ensenyant, per exemple, el ChatGPT ja des de fa més d'un any i pràcticament tots els models, el que permeten és cridar funcions. És a dir,
però quan li dius donar molta informació és per refinar el model?
No.
Per reentrenar-lo?
Per la consulta en aquest moment. La consulta tu li dones molta informació. I el que s'ha dit donar-li context. Clar, pensa que quan va sortir el ChatGPT li podies donar una pàgina de text i si li donaves massa, deia, que m'estàs atabalant, el Gemini accepta 1 milió de tokens. És a dir, li pots passar Wikipedia sencera en una execució sense entrenar-lo. Sense entrenar-lo. Llavors,
per donar-li el context en una consulta.
Exacte. Per exemple, hi ha hagut gent que el que ha fet amb quan va sortir el Gemini aquest, que acceptava tant i més li podies enviar imatges, es fotia una captura de pantalla d'una web i et generava el codi de Selenium per fer proves, per testejar aquesta web. O li ensenyes un disseny d'una web i te la programa.
Vale.
Vale? Perquè
I li podies tanta... donar tot el projecte que tinguis.
Sí, li dones tanta informació que té tota aquesta... Però llavors, el que tu tries donar-li és algo que tu pots controlar amb la teva aplicació. I per això aquesta aplicació que em deia en Tomàs abans, com es deia aquesta aplicació, Tomàs?
Sí, la nova que ha tret AWS.
El
no?
Party Rock.
Es deia el Party Rock. Sí, que això ho comentava, per cert, després ho direm en les propostes, en Josep Cedó.
Vale, doncs, però tu el que fas és, dius, tu tens en algun lloc una capseta que tu li pots enviar molta informació i que et contesta coses, però tu pots decidir com ho fas servir. I tu pots fer aplicacions que es decideixin com fer això. Llavors, per exemple, per fer una aplicació aquesta que et generi podcasting, si jo tinc models que generen veu, models que analitzen textos i em permeten crear guions, doncs jo agafo la informació, creo un guió d'un podcast, genero els temps en què vull que es facin les coses, fins i tot puc planificar les interrupcions, i llavors agafo dos models separats, customitzats perquè tinguin veus diferents, i els foto a generar. Fins i tot els puc fer que es responguin mútuament. És a dir, tu agafes i els vas muntant. Una altra cosa és que ara els models tu els pots reentrenar. És a dir, se'n diu fine-tuning, vale? És refinar. I ara fins i tot els models, tu pots agafar un model en el teu ordinador i refinar-lo i et baixes el codi de GitHub i agafes les teves dades i els refines. I si, per exemple, tu vols que el teu model doncs, sigui un expert, jo que sé, classificador de bolets
Estaria bé.
Doncs tu pots tu agafes un model d'imatge i dius, escolta, aquest model jo el vull refinar perquè em digui per analitzar bolets.
Però vale, per refinar necessita noves dades o no?
Necessites imatges addicionals. Però clar, el tema és que tu per crear un model que sigui capaç de veure imatges i d'identificar imatges necessites moltíssima informació. Quan tu li fas el refinat, el que li fas és que li estàs donant una personalitat. Li estàs donant un focus. Escolta, és que tu t'has tornat especialista en bolets.
L'especialista.
Jo t'especialitzo en identificar bolets. Vale? Tu veus imatges i el model et dona la capacitat de veure un bolet enmig d'un bosc, però un cop ha vist el bolet, aquest bolet resulta que és un rovelló, que és un rossinyol, que és un peu de rata, que és un pet de monja. Va dient... Digues.
No, pet de llop, no pet de monja.
Jo vaig escoltar...
Depèn d'on sigui, eren pets de monja o pet de llop.
Sí, també?
Sí, també eren pets de monja.
Pets, a casa, allà dalt a Saldes, era pets de llop.
Sí, també. No sé si el pet de monja era una espècie de galeteta petita.
El pet de monja
sí,
és una galeteta.
Exacte. És que el pet de monja són les galetes.
Era una galeta.
Sí. En alguns llocs li deien tetilla de monja. O alguna
cosa. Bueno, la tetilla és el formatge gallec aquell, no?
Sí, no, però no és de monja. De mida, però és que el pet de monja era molt petit.
No, però les galetes de pet de monja també li diuen tetilles de monja.
Però molt
hi ha poques cultures al món.
O pezón de monja.
Hi ha poques cultures al món. Sí. Hi ha poques cultures al món que tinguin el nivell d'escatologia que tenim els catalans,
Sí.
Els caganers,
els pets i tot.
El que anava a dir, Marc, jo vaig escoltar l'exemple, vale? I sí que em va semblar que estava molt bé la interrupció, saps? La idea era xula perquè dotava de sorpresa a la intel·ligència artificial, a les veus que feien el podcast, quan els hi deien, és que sou una intel·ligència artificial, i els tios deien, però era un noi i una noia, collons, no? Això, la idea era molt xula. Que passa que quan els vaig escoltar, potser perquè sabia que era una intel·ligència artificial, igual anava amb aquest viatge, però em va semblar una mica, com t'ho diria, com molt empatronat, saps? És a dir, que
Sí. A veure, penses, és una prova de concepte. En aquest cas,
sí,
estem parlant d'una prova de concepte, però, o sigui, el que ara veurem i on jo crec que hi ha més camp per córrer, vale? On hi ha més camp per córrer, és a dir, per una banda tens a OpenAI, tens a Meta, tens a Mistral, tens a Anthropic i tens a Google, doncs, que estan, i Amazon també, que estan agafant i creant els models intentant donar-los de més capacitat, doncs que siguin millor, amb entrenaments més grossos, que tinguin capacitats de veu i d'imatge i de totes aquestes coses. Tot això està molt bé. Però la
meva empresa està fent LLMs en japonès.
Exacte, vale, sí, exacte. Però la part interessant i on hi ha més feina, és dir, és el mateix que teníem l'any 2000. O sigui, l'any 2000 hi havia la web. Ja era. Vale? Ens faltava la web, la interactivitat que ens va donar doncs, l'HTTP request, el que és l'Ajax i la interactivitat del JavaScript i tot això. Hi havia una mica d'interactivitat, però allò que tinguessis...
Estava molt... No hi havia eines per crear interactivitat.
Que no tinguessis una aplicació. És a dir, tu feies una aplicació, però bàsicament cada vegada havies de recarregar la pàgina. No tenies el JavaScript aquest que tu estàs sempre a la mateixa pàgina i van passant...
Més hi havia hiperlinks, no? No podies...
Exacte, era hiperlink i llavors si li donaves accés al recarregar la pàgina, doncs et connectaves contra el servidor i passaven coses. Però anava tot així. Si el primer el Hotmail era això, és enviar mail i jo recarregar la pàgina, tu mail s'ha enviat.
En
canvi, ara tu estàs... Quan surt el Gmail el 2004, tu estàs a la pàgina Gmail i dius enviar mail i no recarregar la pàgina i tu mail s'ha enviat. Per què? Doncs perquè és una tecnologia, però és una millora tecnològica molt significativa i després, mica en mica, doncs, anem tenint més més eines de desenvolupament i més expertise i més tot això, però la web ja existeix a l'any 2000. El que no existeix, és, el que no tenim clar, és com aquesta idea de la web, d'una xarxa a la que ens podem connectar, que és universal, que tot, que és independent del sistema operatiu, que podem, que tenim aquestes coses fantàstiques.
La
és...
web va escalar amb els e-commerce.
Sí, no, a veure, l'e-commerce...
Amazon, clar... Amazon va fer molt,
sí,
molt...
Sí, però fixa't que Amazon no és només un e-commerce. No, o sigui, no, la idea de dir, jo munto una botiga i venc coses, doncs està l'Amazon, el 97 ja estava venent llibres a l'Amazon i tenies el PayPal, i ja tenies el eBay en l'any 98-99 que ja estaven fotent coses i moltíssimes botigues estaven fent e-commerce. Just
començaven, però sí.
Però fixa't que quan, per exemple, avui estàs parlant d'Amazon, tu estàs parlant d'una empresa que ho té tot integrat, que té un motor de cerca, que té un mecanisme de publicitat, que té mecanismes de recomanació, que té una política de treball amb els seus proveïdors, que té una política de gestió dels magatzems, que té unes eines de gestió de les rutes d'enviament. Hi ha moltíssimes coses que estan al voltant d'això. Hi ha tot, molts models de negoci i moltes coses que utilitzen la web per coordinar-se. És a dir, tu tens un comerç electrònic amb els clients finals, però també tens una eina de coordinació amb els teus proveïdors, tens una eina de generació de catàleg, tens una eina de gestió dels envies, tot és web, però totes aquestes coses s'han d'inventar. S'han de crear estàndards, s'han de crear bones pràctiques, hem de veure quines funcionen, quines són socialment acceptables, quines no són socialment acceptables. Llavors, ara com ara tenim, és com si diguéssim, estem al 99, tenim aquestes eines, fan coses que són realment sorprenents, perquè fa dos anys no les, no, o dos anys i mig no ens les imaginàvem, vale? I quan veiem alguna cosa deies aquelles coses que fet general primer Dalí, ja, 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 quines imatges més xules, però vaja xorrada, vale? Però en canvi ara dius, hòstia, tu, és que estan, tu agafes i et puges la teva fotografia i et marca com un Superman de cop i volta, i dius, collons, no? Collons. Però les eines hi són, però com a societat hem de pensar com això s'integra. I a mi em sembla que és la part interessant. O sigui, els investigadors de hardcore a nivell d'intel·ligència artificial fotran molts diners, tenen molt de hype, pujaran, baixaran la bolsa, compraran els seus data centers i demanen moltes dades. Però com nosaltres, com a societat, integrarem això? Què permetrem? Què admetrem? La gent voldrà escoltar aquests podcasts de merda? Deixarà d'escoltar els nostres podcasters? Necessitarem generar intel·ligències artificials que escoltis, bueno, aquest podcast?
Un podcast fet amb intel·ligència artificial de merda i nosaltres no hi ha gaire diferència.
Ja, però sí, però hi ha quatre... Aquí estem tres galifardeus. És la idea d'aquí, els museus que ens escolten, saber, aquí hi ha tres galifardeus.
No, i en canvi, hi ha un altre tema, Ludo. Hi ha un altre tema. És que nosaltres, a part de moltes altres coses, hem posat a l'abast de la nostra audiència una personalitat. Uh-huh. I els oients, la gràcia de tot, ja no és tant el que diem, sinó la interacció. Quan ve un Raül Arribas i interactua amb tu i us poseu els dos que,
a tope,
que us confon de les orelles, no? Ho estan esperant. I això és el que els mola. Clar, i a veure, suposo que també hi ha temes de contingut, eh? Però em refereixo que, si no... aquesta forma d'actuar és molt difícil de plasmar amb una intel·ligència artificial. ¿Vale? Mira, el Lluís Villamil, Lluís, un col·lega més radioaficionat, es va fer radioaficionat escoltant Mossega la Poma a la part dels minuts mosseguis de radioaficionats, ens pujava avui una proposta que veiéssim una entrevista a YouTube que li va fer en Carlo Roca en Jordi Urbea. Mm-hmm. En Jordi Urbea és el director de publicitat de... Bueno, no me'n recordo com es diu, una empresa d'aquestes de màrqueting, ¿vale? La primera impressió escoltant aquesta entrevista és un senyor vestit de blanc que dona conferències a LinkedIn, ¿vale? Horrorós. O sigui, és el més... vamos, és el pitjor que et pot passar, ¿vale? Saps aquests típics vendehumos, vendemotos de LinkedIn? Igual. Que no,
o, és
que
o un no... conferenciant en una conferència amb un event organitzat per Telefònica.
Vale, el mateix, exactament igual.
I veus la caspa corrent per
l'auditori. No és un tant tema de caspa, sinó... Saps el que em passa a mi una mica amb l'IA, no? Aquest, és que podrem fer això, i podrem fer allò, i no sé què...
No, el podrem... No, ara puc fer... A veure, jo soc molt...
Acabo d'explicar el que diu aquest. Sí, el que diu aquest, eh? Podrem no sé quantos i el món canviarà i els traductors ja no tindran feina i els dobladors tampoc i no sé què és quantos. I a mi, el que quan escolto aquestes coses em tira molt enrere, perquè jo no vull que em diguin el què, sinó que vull que em diguin el com. Com ho faràs?
Show me the code.
Com ho faràs?
Show me the code.
Show me the code. Show me the money. Perquè deia una cosa que mira, aquí sí que li veig una aplicació interessant a la intel·ligència artificial. Deia, oh, és que tu tindràs davant un japonès, tu amb els teus AirPods, i el japonès amb els seus AirPods, i tu parlaràs i el japonès en català, i el japonès t'escoltarà en japonès, i el japonès parlarà en japonès i tu l'escoltaràs en
català. Que fa molt que hi ha eines que se suposa que van això.
Show me the code. Show me the money. No, no, això
ha de funcionar, està molt bé, eh? Funcionar bé i en temps real i d'això. Sí, perquè hi ha un problema aquí i és que per jo poder escoltar la traducció necessitaré un temps. És a dir, tu m'estàs dient coses, jo necessito un temps a poder escoltar en què m'arribi la traducció i aquest delay...
Un temps d'escoltar, un temps d'enregistrar i un temps de processar.
Processar i com s'hi contestar, però és... És més complicat, però de fet això que tu expliques era una novel·la que va escriure el professor jubilat de la UPC, l'Antoni Oliver, que era professor del meu departament i que en Mac Mal deu haver tingut potser l'Oliver, doncs que li va guanyar el premi UPC de ciència-ficció, crec que a l'any 93, 94, o sigui, estem parlant de fa 30 anys. Quan jo estava estudiant, és a dir, que aquesta idea deia, la novel·la es diu Qui vol el pangloss, que bàsicament és això, és un pangloss, és una eina que et permet parlar amb qualsevol persona i les idees hi són. Les idees hi són, però a veure, és el show me the code. A mi em preocupa més, és dir, jo el que veig és el que estan fent els models avui en dia, és dir, amb aquests models que jo sé que ara existeixen, què pots fer? I es poden fer moltes coses. El problema és que els problemes són, és dir, com crees un software a l'ús, crees un software de veritat que funciona amb la seva pàgina web, amb les seves interfícies, amb les seves coses, i que integres a dintre de processos de negoci de veritat. En el meu cas, estic en processos educatius, però dius, ei, això com ho fiques en un procés educatiu de manera que tingui sentit i que sigui segur i podem minimitzar el màxim número de problemes. I això és el que s'ha de mirar. El que passa és això, és a dir, la tecnologia només... És a dir, no veure aquestes coses com una capseta tancada. Són dos mosseguis que siguin desenvolupadors o informàtics que no ho vegin com una capseta tancada, sinó cosa que li pots fer moltes coses. A mi, per exemple, el tema de les crides a les funcions, tu li pots dir a ChatGTP, és dir, aquesta és la meva API, et faig una pregunta en llenguatge natural i en comptes de contestar-te et fa la crida a la teva API. Llavors, et torna la crida a la teva API, tu executes la crida a l'API, li dones el resultat de l'API i llavors el ChatGTP et dona la resposta. És a dir, m'agradaria saber quants mitjons tinc al magatzem i llavors ell agafa, tu li has informat l'API del SAP, ell es connecta contra el SAP, busca els productes que tinguin descripció mitjó i llavors et fa una query per saber quin és l'inventari dels mitjons en el magatzem i et contesta. Perquè se sent però algo tan senzill és, tu imagina't, quan tu tens, o sigui, el cost de formar la gent per aprendre a fer servir una aplicació com el SAP, és terrible. És terrible. I en canvi, si jo puc agafar tota l'API de SAP explicada què fa cada cosa, la puc oferir en un model de llenguatge i donar un model de llenguatge en el que li dono les instruccions amb les coses que pot ajudar a fer l'usuari, perquè l'usuari no se'n vagi d'allò, i li dono només accés a funcions, diguéssim, per exemple, de consulta, d'informació, diguéssim, que està... És a dir, el tinc controlat d'alguna manera, vale? Perquè, evidentment, hi ha uns temes de seguretat. Puc crear una interfície conversacional amb el meu sistema d'informació on el cost de formació és zero. I fins i tot, escolta, jo voldria saber quines altres coses puc fer i el mateix sistema t'explica les coses que pot fer. Es poden fer coses molt xules, però és que això de les crides de funció ho vaig explicar jo a la FIPA ara fa un any i mig.
Això seria com una API màquina humà, no? Una
cosa... Bueno, no, però o sigui, és a dir, tu tens una conversa en ChatGPT. I això ho va crear a OpenAI. Ara tots els models ho suporten. Se'n diu function calling. O sigui, això ho va fer OpenAI. Va dotar el juny del 2023, és a dir, ja fa un any i tres mesos, de la funció que tu crides a través de l'API, li dones un missatge de text, però li acompanyes d'una descripció d'API en JSON, i llavors ell decideix si et crida o no. Llavors, jo vaig fer corre per GitHub un Jupyter Notebook que vaig crear el que bàsicament el que feia és que jo feia una funció, una API, que bàsicament truca al caçador per telèfon. Truca al caçador. Llavors, per què l'API hi havia una trucada al caçador? Doncs perquè el que li deies en el xat GPT és tu ets un dels porquets del conte dels tres porquets. I tens una API que és trucar al caçador. Vale? Llavors, jo tenia una conversa, llavors jo engegava això, li donava aquesta informació i jo tenia una conversa amb el xat GPT. Li deia pom, pom, i em deia qui és. Diu, soc el llop, obre la porta. I deia no obriré la porta. I que obre la porta, te la tiro a terra. I llavors ell deia, i llavors ell, de cop i volta, em generava, en comptes de contestar-me, em generava API call, crida el caçador. I llavors, jo el que se deia, digue-li en el llop que li fotré d'hòsties, o sigui, que o se'n va o li fotré d'hòsties, o una cosa així. I llavors, quan rebia el missatge al caçador, el porquet es posava xulo. Perquè tenia l'opció de cridar una API. Clar, en comptes d'aquesta funció d'AMI que simplement contestava això, tu tens aquí tot un SAP, o tens tot un model, o tens la base de dades del cadastre de Catalunya. Ara imagina't la web de la Generalitat. Imagina't la web de la Generalitat. Que tu, sense tindre un màster, un doctorat i tindre molt de bollo aquell dia, per poder aconseguir qualsevol informació ciutadana, simplement li demanessis i et tornés la informació ciutadana que tu necessites. Aquella web de la Generalitat que van fer i l'endemà d'estrenar-la van decidir que la tenien que tornar a refer perquè era absolutament inusable i no es va notar el canvi.
Ja, vale. Què passa, Marc? Això és molt complicat. Primera, perquè...
És molt complicat fer la web de la Generalitat?
No. Aquesta interacció és molt complicada perquè per mig hi ha sessions, es pot perdre la sessió, t'has d'identificar amb usuari...
Hi ha moltíssimes coses, però imagina que tu de cop i volta tinguis... O sigui, el tema és... Imagina que en comptes de quan et trobes en una web que tens aquests chatbots idiotes...
Jo li puc dir... El meu mini ha de pagar impost de CO2? Sí. Quan? A on l'haig de pagar, per exemple?
Aquí.
Interactués així?
Sí.
Que interactués així. Però... Vale, i quan em costa? Ho puc domiciliar? Ensenya'm com ho domicilio. Mira, aquí tens la meva compte de banc. Si jo pogués anar així de ràpid amb una interacció, seria fantàstic, però...
És que estem parlant d'això, És que estem parlant d'això. O sigui, ara com ara, tots els chatbots que hi ha a la web, el 99% dels chatbots a la web, trobes en una aplicació que tenen un chatbot...
Inútils.
El tema és... Sóc capaç d'aconseguir que aquest fill de puta m'arribi a un humà? No. I normalment és una caixa...
El chatbots... A veure, hi ha alguna excepció, però en general els chatbots que hi ha a la web estan pensats perquè perdis la paciència i no els hi donis pel sac a les companyies.
A no ser que sigui un chatbot que està en un lloc abans de que compris, que aquests acostumen a solucionar les coses. Per exemple, aquest estiu passat, amb un lloguer de cotxe, em vaig trobar que em vaig trobar un chatbot resolutiu. Suposo que estava bé.
Sí, i parlant del Dani Gaia, que l'altre dia parlàvem de les accions, no sé què parlàvem, dels bancs, no sé quantos, no? Jo tinc una anècdota que, mira, l'explico. Havia d'obrir una compte d'actius d'accions, vale? I vaig trucar al meu banc. Primer vaig parlar amb una noia que em va dir: sí, home, això és facilíssim, vas aquí, fas això, fas. Vale. Vaig allà i quan ho miro dic: hòstia, només ho puc fer si compro accions, que no anava a comprar cap acció, només volia obrir un compte, no volia comprar res. I a més, ho vaig de fer comprant unes accions que el meu banc diu que són aquestes, no puc saltar-me aquestes. Són unes accions de l'IBEX i unes de SP500, no sé quantos. No era el meu cas. Vale? Torno a trucar. Ui, això impossible, impossible. Des de la web has d'anar en persona a un... Si jo tinc una banca online, en persona aquí vaig, al mig de la plaça Catalunya, persona, que vull obrir un compte d'accions. Diu: no, home, no, ves a l'oficina, tal. Vaig a l'oficina, però algú m'adverteix i em diu: és que els bancs d'ara no són com els d'abans, xato, tu no pots anar a una oficina a demanar res, tu has de demanar hora.
Cita prèvia. És l'habitual en aquest país ja per tot.
Vale. Pues truco a l'oficina, per fi una persona que sabia de què anava, i li dic: mira, vull demanar-vos... O sigui, vull saber si teniu o no teniu cita prèvia, i en el cas que tingueu cita prèvia, digue-m'ho o dona'm una hora, perquè haig de venir a obrir un compte d'accions. I em diu: no cal que vinguis, en absolut. Això ho pots fer des de la web, però si des de la web no... Digues que no és l'opció que et van explicar, xato, és aquesta altra opció. Veuràs que entres directament i posa obrir compte. I ja està.
Tenia raó.
Tenia raó la noia, sí.
Doncs,
Tu imagina't la d'interacció.
A veure, empleats que no s'entenen de res, no és novetat.
No, doncs, no, penseu que ara el que toca
és... I Dani Gaia, no és perquè sigui multimilionari ni tingui molts quartos, senzillament has de moure una cosa d'un lloc a un altre lloc i ja està.
Sí, sí.
No és per res. Sí.
Doncs penseu que ara el que toca ara és molta feina, toca molta feina a totes les empreses, a tot, d'esbrinar com ho podem aprofitar. I com ho podem aprofitar perquè la gent digui ui, això jo no ho vull, això no ho vull fer servir, o això, de que tingui sentit. Que millori la vida dels usuaris, que ajudi que les empreses guanyin peles, que ajudi que els governs...
La manera que jo veig que la intel·ligència artificial pot ser més útil ara per ara, Marc, és si som capaços de muntar casos d'ús pràctics i reals que trenquin certes barreres. Que ja poden ser barreres de la gent gran amb la tecnologia, de barreres idiomàtiques, barreres de... Si som capaços de posar un flux de treball, un cas d'ús, que veritablement, amb el suport de la intel·ligència artificial, trenqui barreres, ho haurem petat.
Sí, però en aquest cas, a mi l'única cosa que m'interessa que hi hagi, perquè es pugui aconseguir això, és el que ha d'haver-hi és eines estàndard que estiguin a l'abast de tots els desenvolupadors. Llavors, correcte. En aquest cas, per exemple, tots els models o APIs as a service, com la d'OpenAI, com la d'Anthropic, com la de Google, etc., o com la de Mistral, etc., etc., que tu pots utilitzar. El que passa en aquest cas, com que tu estàs basant el teu servei en les crides amb una API d'una empresa, estàs amb un deute tecnològic i el teu negoci depèn totalment de que aquesta gent continuï donant aquest servei amb aquesta escala de preus. Que el normal és que el servei vagi millorant i que l'escala de preus vagi baixant. O, el que és molt interessant...
O que el bord marxi, s'ho quedi tot a l'Altman, al
Samar. Sí, bueno, però en qualsevol cas, és el que és molt interessant són els models que s'han fet no open source perquè no tens el dataset d'entrenament, però que et donen els pesos, és a dir, que tu tens un fitxer que te'l pots baixar i el pots posar en el teu data center, tu te muntes el teu array de GPU si te'l pots muntar, i que venen amb llicència MIT.
Però ja veurem com acaba aquest escenari, perquè ara és fàcil, perquè ara estem en fase expansiva, tothom s'ha de... O sigui, ho estem expandint, volem que tothom s'hi fiqui, volem developers, volem gent que provi, volem trobar casos d'ús pràctics, idees, no sé quantos. Però el dia que això ja estigui més...
No.
No tinc clar que estigui tot, compte, que quedi tot...
Per exemple, el Linux està allà. I si Apple quiebra i Microsoft quiebra i IBM se'n va a la merda i d'això, Linux està allà. És coneixement públic i hi ha massa gent en el món que té descarregat el kernel de Linux amb el seu codi. Llavors, per exemple, el model Llama 3.1405B, que és un model de categoria GPT-4.
Sí, però aquest model aquí dos anys no servirà de res. O sigui,
però ultra superat. El que fa avui en dia el GPT-4-405B bàsicament és no te l'has acabat encara. ¿Vale? És com jo, que tinc la mateixa raqueta de tennis que el Carlos Alcaraz. ¿Vale? I me'l vaig comprar abans que l'Alcaraz, diguéssim, fos un jugador de primera línia. ¿Vale? O sigui, perquè és la model, és la raqueta bona que té volat i no és la Rafa Nadal que pagues el prèmium de Rafa Nadal. Però jo tinc aquesta raqueta. No me l'acabo. O sigui, jo vaig cada setmana a fer classe, jugo... A no ser que la trenqui, jo no me l'acabo aquesta raqueta. Ara com ara, el model Llama 3.1, 405B...
Sí, Marc, però portem
no
dos segles... Portem dos segles fent raquetes. I portem dos dies fent intel·ligència artificial.
Però per què dius que no te l'acabes, Marc?
No, ara com ara és un model a nivell de l'estat de l'art. I el tema és que si tu pots construir una aplicació utilitzant aquest model, executant-lo en el teu ordinador com a llenguatge natural, i les coses que fa avui les continuarà fent d'aquí 5 anys. Perquè aquest model te'l pots aprovisionar. Una altra cosa és que dius, necessito coses més potents, però el que està fent ja les fa. No farà menys. No farà menys. És a dir, tu dius... En canvi, si tu
I no depens de ningú, no? Entenc.
I no depens de ningú. És a dir, tu te'n vas al senyor Nvidia, els hi apujines uns quants dinerets perquè et doni unes quantes GPUs, les penses amb un tenderete o poses un rack de GPUs, allò ho executes i allò t'està funcionant. I no depens de ningú. I no depens... Una altra cosa és el que passa que fer això, llavors, la gràcia és que tu ara pots desenvolupar una aplicació Jo, per exemple, jo ara estic desenvolupant aplicacions, les provo amb un model Llama 3.11, que puc executar en el meu Mac sense problema, però, en canvi, quan el desplego, ho connecto contra OpenAI. Per què? Doncs perquè ho muntarem un servidor i en el servidor no tinc el processador que tinc en el Mac. I, a més, és vull que accedeixin molts usuaris en paral·lel, amb el qual sé que tindré una estructura de costos. I puc decidir si, com que hi ha molts models que funciona així i les APIs són les mateixes, jo em connecto contra OpenAI, em connecto contra Anthropic, em connecto contra Mistral o em connecto contra el meu Mac. Perquè les APIs són totes semblants, s'està estandarditzant. Però has de tindre APIs obertes, poder triar molts proveïdors diferents i fins i tot tindre l'opció d'autoprovisionar-te. I d'aquesta manera saps que pots fer una inversió al respecte. Quin és el cost més alt que tindràs? Autoaprovisionar-te. Però d'aquí no baixarà. El cost més alt és autoprovisionar-te. D'aquí no pujarà. D'aquí no pujarà. Segurament resulta que OpenAI diu ara OpenAI aquesta setmana ha baixat preus. Pues, tiro d'OpenAI perquè és més barat. I si la setmana que ve venen uns altres i diuen que ho fan més barat, pues, canvio de model. Vale? Que resulta que OpenAI ha refinat el model de manera que no m'agrada com funciona. Per exemple, jo tinc una aplicació que vaig publicar a GitHub que agafa i agafa els fitxers de subtítols i els tradueix al català. Doncs el model d'OpenAI ara no li dona la puta gana de traduir-me al català. No sé per què. Li dic, ei, tradueix-me aquests subtítols al català. I no vol. Dic, bueno, doncs agafa un altre model. I ja està. Però la idea és que hi hagi moltes coses i esbrinar, trobar molts casos d'ús. Que la gent pugui provar coses.
Hem de parlar de professors que seran substituïts per chatbots, però abans hem de donar les gràcies. Deixeu-me que posi la falca de contacte.
Donem gràcies al nostre senyor.
Al senyor, nostre senyor.
Nostre senyor Thor.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
He matat un mosquit.
I ho he notat, i l'audiència també.
He matat un mosquit.
Està bé perquè la versió de falques que he pujat no són les teves, que són les retallades, sinó són les altres. I se les vaig baixant el volum per poder...
Us anar fent el fade-out.
Sí, a mi m'és igual perquè no sento res, però...
Bueno, tenim nous mecenes a la xeta o...?
Està funcionant molt bé la campanya. Jo no sé com expressar la meva gratitud a tothom.
Gatets.
Sí, però és que se m'han acabat els gatets, tio, de gifs animats, el d'això. Sou l'hòstia, audiència, de veritat. És fantàstic. Mira, agrair la gent que s'ha apuntat nova, no?, com a mecenes, la gent que ha fet donacions extraordinàries, puntuals, substancioses, vull dir que estic flipant. Gràcies, Vicent Barber, gràcies, Conrad Camacho, gràcies, Dani García, que sou nou mecenes de Mossega la Poma. No us tenien al radar, no sou dels antics, o sigui, entenc que sou mecenes nous. Molt agraït, i continuem amb aquesta campanya d'aixecar el màxim número de mecenes, el màxim número de supporters, abans de Nadal, no? Abans de Reis, vamos, perquè ens pugueu fer aquests regals de Nadal Reis anticipats, com són el cas del Vicent, del Conrad i del Dani, o els que puguin arribar. O sigui que, de veritat, fantàstic. Tot això ens fa poder experimentar, ens fa pensar en fer canvis, en millores, com per exemple ara, que estem intentant fugir de Riverside i anar a un lloc que sigui una miqueta més estable. Com el que
jo ja dic que el problema no és Riverside, que el problema és en Magma.
No, és el Magma.
És en Magma. És en Magma.
Jo crec que ara m'he de canviar el
micro.
Has de canviar de pis.
No, el micro.
De micro. Ah.
Em desconnecta. Micro... No sé.
Tens, però tu no tens un Yeti?
Sí.
El Yeti gran o el Yeti petit?
El petit. Vale. No, però vale. Fa coses rares. De fet, cada 15 minuts es queda sense àudio.
Bueno, jo veig que de cop i volta t'entres...
És per això, perquè de cop i volta es desconnecta. No sé per què.
I llavors no cables nou, eh? Amb un altre, et salti amb un altre no micro del Mac, llavors comencem a sentir ventiladors i sentim mecos i coses.
No, no, ventilador no podia ser jo, però jo tinc un M1 i no s'engeguen els ventiladors.
És veritat. Bueno, no s'engeguen els ventiladors.
Jo no l'M3 Max m'engego els ventiladors, eh? En l'M3 Max, si li dono canya...
Jo quan faig, quan utilitzo...
Quan engego l'ama...
Jo utilitzo, normalment, ara a Mossega la Poma no, però quan faig streaming de la ràdio, que estic fent streaming de la meva pantalla, on el meu Mac està executant un software que és el que gestiona la ràdio, que agafa tot l'espectre de banda està amb un waterfall, amb un panadapter, bueno, té molt consum de CPU. I això li haig d'afegir a l'OBS, que és el que estic fent servir per enviar-ho cap a YouTube, no? Total, que se'm posa la temperatura de la CPU mai inferior a 81 graus. Amb un M1 que no té ventilador. I això comença a ser un problema. ¿Vale? Tant és així que m'estic plantejant comprar un Mac Studio perquè...
Jo crec que sí, Tomàs. Jo crec que ho necessites. Sí. Jo crec que realment...
Per tant, necessitem molts mecenes perquè el Mac Studio o el financer mossega la poma o no me'l podré comprar.
Jo estic amb el meu M3 Max que necessito més memòria.
Jo no puc tirar dels impostos que paga el Raül Arribas com fas tu, Ludo.
Ara està malament, però potser d'aquí un any, si surt l'M3 Ultra o l'M4 Ultra...
Jo també estic esperant un M4.
198 amb 198 gigas de RAM per poder executar models absurds estaria molt...
Bueno, va, que anem molt tard. I volíem... Jo no volia deixar de passar la... Bueno, això és una... No sé si és notícia, rumor... Què és això dels professors substituïts per chatbots a Anglaterra?
Bueno, a veure, és un cas que avui concretament jo estava tractant a classe. Resulta que hi ha una escola d'Anglaterra que es diu el David Game College, que ha anunciat un programa pilot que el que vol fer és, durant aquest any acadèmic, vol agafar amb un grup de 15 estudiants de 15 anys, participar en un programa pilot abans de fer els seus exàmens, que es veu que tenen una espècie de revàlida a l'equivalent del nostre quart d'ESO. Suposo que és per acabar l'ESO, doncs fan un examen per aconseguir el títol, no com aquí que te'l regalen com si fos un quilo de magdalenes.
Exacte.
Però això és un altre tema. Doncs les assignatures que han de fer doncs inclouen l'anglès, les mates, la biologia, química i fins i tot algo que en diuen ciències de la computació. Vale? No sé ben bé què és això, però bueno, suposo que sí. Llavors, la idea és que diu que utilitzaran eines d'IA basades en ChatGPT per aplicar una teoria de les eines educatives que es diu l'aprenentatge adaptatiu. L'objectiu en aquest cas és que si tu tens un estudiant, d'alguna manera tens controlat quin és el nivell de comprensió de l'estudiant i llavors el que fas és que l'estudiant avui no estudia la lliçó que toca a la classe, sinó que estudia la lliçó que li toca a ell. Vale? Perquè, evidentment, tu tens una classe de 20 i escaig estudiants i no vol dir que tots estiguin al mateix nivell de comprensió o que entenguin les coses de la mateixa manera o que vagin al mateix ritme. Normalment, en una classe el que tens és que tens estudiants que estan avorrits, com una hòstia, i tens estudiants que no s'enteren i, per tant, també s'avorreixen perquè ja no segueixen. I llavors segueixen els quatre del mig, vale? Amb una miqueta de sort. La idea és dir, no, escolta, la idea és que anem a agafar i anem a personalitzar les lliçons i per tant, el que farem serà substituir el professor. Llavors, bueno, doncs aquest és això. Evidentment, molta gent se li ha posat els peus de punta. Fa molt de temps que s'està parlant de l'aprenentatge adaptatiu, com a estratègia d'aprenentatge.
Però l'aprenentatge adaptatiu per què ha de treure del mig la figura del professor?
No, clar, a veure, en aquest cas...
No, aquí perquè no hi ha temps material.
Aquí hi ha un problema de comunicació. O sigui, a veure, si tu m'estàs dient, per exemple, aquí a Catalunya tenim una cosa...
L'aprenentatge adaptatiu em sembla lògic i bé, eh? El que no acabo d'entendre és per què hem de suprimir la figura del profe.
No, per un tema de recursos.
Exacte. O sigui, tu aquí... Aquest és el tema. Jo crec que hi ha un tema de màrqueting, és una escola privada, evidentment, vale? I s'està fotent això, i evidentment també hi haurà unes persones que estaran com parametritzant i customitzant el que està fent l'assistent. És a dir, que d'alguna manera, en comptes d'estar... hi haurà professors que en comptes d'estar interactuant amb els estudiants estaran modificant els prompts que el sistema d'educació estarà donant als estudiants. Vale? Amb la qual cosa no és ben bé que estiguis substituint els professors, però que d'alguna manera estàs eliminant la connexió entre l'estudiant i estàs eliminant el concepte aquell de classe d'un profe o una profe que està explicant a tothom.
El que estàs eliminant és el currículum estable. Ara tindràs un...
És una cosa d'altre dia. A veure, qualsevol estudiant que hagi estudiat a la UOC, vale? O els estudiants que estan...
Però això ja passa a la uni. Sí, si tu vas per enrere de la mitjana, espavila't perquè no arribaràs, ningú vindrà allà.
Jo repeteixo els cursos.
O si vas molt avançat, comença a preparar-te un màster. M'entens? O sigui, vull dir que això ha passat sempre. És veritat que el currículum, o sigui, la presentació als alumnes del currículum, l'evolució, és fixa. No, o sigui, es va movent en el temps, no s'adapta a cada un dels alumnes. Això sí que és veritat. Però jo continuo no entenent...
Una de les coses que es volen fer és...
Perquè la relació del professor, el consell del professor, l'assessorament del professor...
Exacte.
Personal i més, humà, hi ha una altra... és molt important.
I a més hi ha una altra cosa. O sigui, aquí hi ha diverses objeccions. Jo estic amb tecnologies educatives, hi ha diversos problemes. Primer de tot, és a dir, avui jo he estat treballant amb els meus alumnes d'aspectes socials de la informàtica i els he dit que em diguessin que els semblaven bé ells, i el que em deien, una de les coses que deien ells és, escolta, la connexió. Perquè, o sigui, pots realment connectar amb un bot? Recordem, no oblidem que hi havia gent que se va suïcidar perquè es va morir el seu Tamagotchi. Amb la qual cosa, és a dir, és possible que la gent
connecti amb la corredora. Però s'hagués suïcidat perquè se li hagués pintat la valla de color vermell.
Segurament. Però que d'alguna manera hi havia hagut una connexió.
La connexió persona-professor és clau i molt important.
Bueno, a vegades és una reacció negativa.
I no sabem fins a quin punt. Jo recordo, que les coses que jo he decidit després per estudiar, per treballar la vida, moltes, de forma directa i algunes de forma indirecta, han estat influenciades perquè jo m'admirava del que m'explicaven a classe. Saps el que vull dir-te, dels professors? I a vegades no era tant un tema concret o específic, sinó la forma, la il·lusió, la connexió personal.
Però això no ho has fet...
Poder els professors han canviat ara, Tomàs. I no són com els que tu vas...
Sí, jo en Raimon i en Mike me'ls he amargat la vida, pobrets.
No és per això, però és una cosa que s'hauria de corroborar, però...
No, però...
Dona la sensació que els professors que veu tenir...
No, això va canviant a mesura que tu vas pujant,
que estan tenint...
Que no és el mateix l'EGB que el BUP, o en el meu temps, l'EGB que el BUP, que el COU, que la universitat.
Ens hauríem de preguntar quants d'aquests professors ara ho fan per vocació i no ho fan per altres coses.
No, però fixeu-vos una...
Perquè això hi ha enquestes últimament.
Hi ha diversos problemes en aquest sentit. El primer, imaginem-nos que aconseguim un sistema fantàstic que és excel·lent amb l'empatia, que és capaç d'empatitzar amb tots els estudiants, és seductiu, que és capaç de motivar-los, d'ensenyar-los, minimitza la frustració, genera il·lusió per l'aprenentatge, i aquest sistema l'apliques a tots els nivells educatius. Vale? El que vol dir al final és que un únic sistema educatiu, una única visió de la realitat, una única visió de la cultura, una única visió de com ha de ser la societat, s'està transmetent en els estudiants. I això és un problema. O sigui, la imperfecció del sistema educatiu, que tens molts professors i alguns et poden agradar molt i alguns no et poden agradar gens, i que hi ha alguns llibres de text que et semblen molt interessants i uns altres que et semblen una merda i altres simplement són avorrits i no te'ls llegeixes, vale? Al final, quan tu mires com a sistema, és a dir, el fet que el sistema tingui elements que fallen està bé, perquè hi ha aquesta dissonància humana, la societat és dissonant, no tot és perfecte, tot és fluid.
Perquè evolucionem quan hi ha tensió, i aquí es genera un caos, una tensió... Vale,
però sí, si tu tens un sistema IA que és el que s'encarrega l'educació i és perfecte, de cop i volta tens el somni de qualsevol estat absolutista. En Franco li hagués encantat tenir això.
Oh, sí,
i haguéssim tingut un sistema educatiu uno, grande i libre.
Ja existia la formació de l'espíritu nacional.
Bueno, sí, però a la formació de l'espíritu nacional tenies un professor que te'l donava, ¿vale? I alguns de tant en tant les tocava cura.
Bueno, això si eres un noi, si eres una noia a cosir, t'ensenyava una monja.
A cosir o el que sí, però igualment tu tenies molts professors i el professor, tot i que estava dentro de lo que tocava, a tothom tirava cap a un costat o cap a un altre. I a dintre de classe es tancava la porta i passen coses i diuen coses.
Però l'educació és
una cosa molt... un mecanisme de control Marc, molt bèstia.
L'educació és una cosa molt complexa que té moltes capes des de lo que són les macroguies, no? Cap a on anem, cap a on, en què ens basem, sí, té moltes capes, és molt complexa, l'educació, molt, molt complicada. Jo l'únic que volia dir al principi és que la relació humana directa amb un professor a mi em va impactar molt. Saps el que vull dir-te? Per la forma d'expressar-se, per la forma de motivar, perquè em feia molt amena la teoria. I en coses que a vegades no s'han traduït en una feina, o sigui, no ha sigut el meu... Però, per exemple, ara, si tu i jo... jo tinc clar, si jo m'escolto el The Rest of History, saps? Si jo escolto aquest podcast...
Aquest matí m'he menjat un parell d'episodis sobre la conquista dels romans de Britània.
Però saps per què ho faig? Perquè jo durant el primer, segon i tercer de BUP tenia un professor d'història i d'història de l'art, que es deia Pachi, que em va fer estimar la història. ¿Vale? Més allà del que expliqués concretament, perquè lligava les coses, les relacionava, ho feia molt emocionant i jo vaig pensar, hòstia, això és guapo. La meva carrera professional, la meva vida professional, no té res a veure amb això. Però jo...
Però t'interessa.
Sento un gran plaer amb escoltant com tu...
Aprenent, escoltant sobre història, pensant sobre història i descobrint sobre història. Ens agrada, perquè hem tingut algun professor d'història que ho feia bé i que ens agradava, ens feia que la matèria ens agradés. Però fixa't, la idea és que hi ha... A mi em preocupen de les coses des de la dimensió de sistema. El fet que hi hagi un sistema i que tinguin mecanismes de correcció, que no hi hagin imperfeccions i que es corregeixin diferents coses. Tu vas amb una assignatura, t'explica una cosa d'una manera, l'any següent ve un altre professor i te l'explica una mica diferent. Doncs això et fa pensar.
Però això està bé. Canvi,
exacte,
això
et fa
bé,
pensar.
Això està molt bé.
Per exemple, el meu nano ara està llegint, el gran, està llegint Juego de Tronos, els llibres de Joc de Trons. I estan molt bé els llibres de Joc de Trons perquè l'autor és un malparit en el bon sentit de la paraula, perquè ell t'agafa i et dona informació de boca de personatges. I aquests personatges tenen biaixos i tenen forats en la seva informació. De manera que t'estan donant informació incompleta i de vegades fins i tot informació errònia. Tal personatge s'ha mort, amb la qual cosa tu has d'estar vigilant tota l'estona. Doncs la idea és dir, escolta, és que el món és com Joc de Trons. ¿Vale? Tota la informació que ens arriba està esbiaixada, té parts correctes i té parts incorrectes. I la teva feina és endreçar-ho. Si tu tens un sistema educatiu que està basat en un sistema que no s'equivoca, que s'adapta a tu per una màxima comprensió i et dona una versió monodimensional de la realitat, tens un problema sistèmic perquè t'has carregat el sistema. I de cop i volta la gent que surti, per molt ben educat que està, no pot viure la realitat perquè la realitat no és com això.
De fet,
només pot experimentar la realitat a través de models de llengua.
Els que tenim la sort de que hem sigut educats a fer aquest exercici que acabes de descriure, tenim un problema addicional, que és que la nostra correcció, aquesta feina correctiva de la realitat, també té biaixos, els nostres propis.
Sí, vale? Els nostres propis, però fixa't que quan tu vas amb un model de la realitat i prens decisions i fas accions i el teu model és incorrecte, la realitat t'ho explica ràpidament. En canvi, un sistema avaluatiu dissenyat per un model perquè vomitis en funció del que ell t'ha donat, no hi haurà divergència.
Les grans decisions importants de la vida, perquè això que dius tu és molt important, que passa que les grans decisions de la vida no t'apliquen el correctiu immediatament.
No, bé, l'hòstia, llavors no saps d'on t'ha vingut.
Pot ser que al principi tinguis una bona retribució. Diguis, hòstia, no m'he equivocat, i això mola perquè tal, perquè qual, perquè estic guanyant quartos, perquè no sé què, perquè tal. I a la llarga, a la mitja o a la llarga, tinguis el daltabaix, ¿vale? El bany de realitat, no? Això a vegades passa.
Però bueno, sobretot quan busques aquelles coses
retarda,
que puges puntuació retarda... immediatament.
Sí.
Amb els cacs és fàcil, és a dir, a la que hi ha un jugador que busca el guany immediat,
fàcil,
ràpidament,
sí.
Fas una salada, sacrifiques una peça, l'altra la va buscar i n'ha ganyat. Hi ha tant d'això. Hi ha jugadors que no passen mai d'aquest nivell. De veure que no pots prendre... Abans de prendre una peça, tu has de pensar, tot i que immediatament guanyis. ¿Vale? I a la vida passa això. Prens una peça i no l'havies d'haver presa, perquè...
Hem d'anar tancant. Jo aniria... Tenim tres propostes, algunes ja les hem comentades, per tant, de fet, tenim una proposta. Les menciono la resta i acabem.
I tanquem-ho, perquè hem d'anar a buscar els nens al col·le.
Sí, jo també.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, estic baixant una mica ràpid això avui, però bueno, faig un fade, estic fent un fade manual, un fade manual.
Fade manual, està bé, home, està molt bé.
Disculpes, perquè avui estem fent proves. Mira, aquí hi ha una proposta, Ludo, que t'agradarà. Ens la fa arribar l'Àngel Aguilera i diu, és parlant de retro, diu, si us agrada la retroinformàtica, o fins i tot podríem dir-li paleoinformàtica, us recomano aquest canal de YouTube, no? Que té coses molt rares, com per exemple el fet de que un tio es compra un magatzem allà al mig de Tennessee, que era un antic computer store dels anys 90, no? I quan entra, tio, té el Windows 3.0, les caixes aquelles amb els manuals, i està tot...
Hosti, quina mandra fer servir allò!
Sí, tio, vaig tenir la mateixa sensació.
Mandra, quina mandra! Que va venir,
hòstia, aquells llibrots, tios, anar carregant un CD i un altre CD i un altre CD.
Sí, mira, em fa menys mandra.
Havia manuals, havien caixes de Lotus 1, 2, 3.
Hòstia! Però ara em faria menys mandra agafar un Spectrum que un PC d'aquells de principis dels anys 90.
O sigui, perquè un Spectrum és més un Raspberry Pi...
Tenia caràcter, era aquella d'allò. I en canvi aquelles caixes dels anys 90 era tan...
Oh, era horrorós.
Era més... eren beix i s'anaven tornant més beix amb el temps.
Tenien un, agafaven aquest color groc brut, no?
Quan oficina marra, i com ho tinguessis en una oficina que la gent fumés, ja agafava aquell tabac i ara...
Un altre món, sí. Però no, fins i tot en llocs... Tenien.
Si tu ara, per exemple, penses en un Lamparito, en un iMac Lamparito, hòstia, amb caràcter, amb ganes, un Commodore 64, una Amiga, però dius, un d'aquells... 386 a 25 que venien amb caixes d'aquelles que venien al carrer.
Amb molta mandra, i sobretot el software, tio. El software era...
Allò és...
I ojo que els Spectrums aquests anaven amb casset.
Amb casset? Bueno, sí, els Spectrums. Hi havia el 128 que venia amb el casset incorporat. El 48, el 16 i el 48 l'havies de comprar a banda.
I els Amstrad també, que tu carregaves un joc per aquell del tenis, saps el tenis?
Exacte, el del tenis era fantàstic. El que hi havia alguns MSX que venien amb disquetera i tot.
El que feia molta mandra no era la part lúdica de casa, a l'Spectrum, a l'Amstrad, tot això. El que feia molta mandra era la informàtica de l'oficina, saps? Era terrible.
Sí, però aquells PCs tots, i que érem els que jugàvem al Monkey Island, i en aquells jocs, no, com a ferro, no tenien, o sigui, veus un MacBook, un iMac, un...
Ja, el que tenia... Tenen una cosa que avui la informàtica ja no té, tenia el potencial de transportar-te a l'Enterprise.
Sí. Mira, és com t'ho direm cotxes. Tu veus ara un R4, vale? I encara un R4 d'aquests de principis dels anys 80. Hòstia, guai. Veus un Seat Ibiza? Un Seat Ibiza? No, encara que sigui dels primers aquells que va acabar dissenyar Porsche. No serà mai un clàssic. Per molts anys que tingui, serà vell, però no serà clàssic. És un Seat Ibiza, ho sento. Un Citroën Saxo. VTS d'aquests que portaven els quillos. Ho sento, no serà mai un clàssic. No ho serà, no. No, però en canvi, dius, escolta...
Els clàssics es van acabar amb els 600.
Sí, que els 600, el Mini, el dos cavalls, allò, ostres, dos cavalls, un Seat Ibiza, un Citroën Saxo. No, O sigui, no. Aquests PCs de Tennessee són aquests que dius no, són Ibiza, són
però
sexo.
Fa molta gràcia el vídeo i aquest és un exemple de coses així retros, eh? Suposo que n'hi haurà moltes més. Va, avancem, acabem. Són dues coses que ja hem comentat però que les recordo perquè les tindreu explicades a les propostes. Una ens la portava en Lluís Villamil, que és aquesta mena d'entrevista que té aquest tufo linkediniano entre Carlo Roca i en Jordi Urbea. Bueno, si us agrada senyors vestits de blanc que parlen com si fossin Jesucrist a LinkedIn, us el recomano. I en Josep Cedó, que ens ha portat aquesta eina, destaco...
Influencers generadors de tendències visionaris?
Sí, bé.
Aquests, sí, sí.
Que per ser gent que es guanya molt bé la vida, eh? Però, bueno, sí. Aquesta setmana diu el Josep Cedó, que aquesta setmana havia descobert el Party Rock. El Party Rock és una eina d'Amazon Web Services, és un playground, un joc de proves, no?, per jugar, un pati de proves. Això, per fer proves, amb tots els models construint mini-aplicacions AI power, ¿vale? O sigui, per poder provar la intel·ligència artificial. Diu que és una mena de scratch, però per la intel·ligència artificial, i la veritat és que per aprendre i fer alguna prova diu que és força interessant.
Jo, si voleu aprendre, aneu a cursor.com, us baixeu el cursor i jugueu amb allò. Si voleu aprendre.
Molt bé, nois. Disculpeu les coses rares que hagin pogut sortir avui. Avui he sortit tot en directe, les falques també. I si
hem
això
sortit per YouTube al final?
No. Això, ara, el vídeo, tal com quedi, i el pujarem a YouTube.
El pujaràs a YouTube, però no per streaming, sinó per així...
Avui no ho podem fer perquè aquesta versió gratuïta no ens permet gravar i fer streaming alhora.
Vale.
Però més endavant, si tot això va
si
bé...
Si fem una joint venture amb tots els Blitz, serem tots a mossegar la poma i llavors encara farem alguna cosa.
Serem mossegar el Blitz. Vinga, adeu-siau a tots. Adeu.